amb Màlaga una nova edició de la Copa del Rei de bàsquet. Avui i demà es disputen els quarts de final, dissabte les semifinals i diumenge, a partir de 6:45 de la tarda, la gran final. Aquest cop, el que ja sabem, és que no hi haurà una final Barça-Madrid, perquè els dos equips van pel mateix costat del quadre i, per tant, si avui guanyen, es creuaran dissabte en una de les semifinals. Anem a Màlaga, saludem un dels nostres enviats especials, Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Sempre es diu que la Copa és una competició molt oberta i que no hi ha favorits, però la realitat és que en els últims 10 anys només l'han guanyada dos equips, o el Barça o el Madrid.
Sí, 5 al Barça, 5 al Madrid, i és veritat que els dos últims anys la va guanyar dels dos el que potser menys tu esperaves, però és l'únic marge de sorpresa que hi ha a la Copa. És difícil pensar a aquestes alçades, amb pressupostos de 40 milions d'euros, doncs que casos com els del Joventut, que és el tercer en discòrdia, però que n'ha guanyat 8, és a dir, fixa't, està a 17 copes del següent, doncs es puguin tornar a donar. Però bé, aquest any, a diferència d'altres anys, clar, hi ha una part del quadre en què no hi ha ni Barça i Madrid, i això t'assegura un finalista sorpresa. Això també vol dir, doncs, que hauran d'anar molt en compte Barça i Madrid a la part on estan ara els quarts de final, perquè el fàcil és mirar semifinals, Barça-Madrid, però és que avui el Barça jugarà contra un València, a qui ha guanyat sempre aquest any els quatre partits, però els ha guanyat de menys de 6 punts, de 6, de 3 i d'un punt, i per tant és un rival que té la mida presa. Aquí a Màlaga hi ha un gran ambient de Copa, Òscar, i sortint de l'ascensor ja ens hem trobat a Dubljević i a l'Aveiri, dues de les estrelles del València que ho han posat molt, molt difícil al Barça, tal com sap un exjugador del València, actualment al Barça, Víctor Clavé.
No, yo creo que sería erróneo pensar que por haber ganado los dos últimos años tenemos más opciones este año. Igual que decía antes, que lo que hemos hecho en las últimas semanas no influye en la Copa, tampoco influye lo que hicimos las temporadas pasadas. Y bueno, sí que es verdad que tenemos esa experiencia, pero bueno, tenemos que repetirlo y lo difícil es repetirlo.
Som a Màlaga, Òscar, en un ambient de 22 graus, amb un sol esclatant, i en una ciutat que ha vist diverses copes per la història, per exemple, la del Pau Gasol, la de la seva eclosió abans de marxar a l'NBA, o la del triple el 2014, l'últim segon del Sergio Llull, que va donar el títol al Real Madrid. Doncs bé, el Madrid, justament, Pablo Laso, que també se sap un dels favorits, tot i que aquest any, jo diria que dels últims 7 anys, és el pitjor Madrid al mes de febrer.
Bueno, yo creo que a nosotros la presión no nos la tiene que imponer nadie, nosotros nos la autoimponemos. Nosotros aspiramos a ser siempre competitivos, a intentar ganar todos los partidos. Creo que esto va en nuestro ADN del equipo.
Doncs el primer partit d'aquesta competició el juguen avui a partir de les 7 i amb Catalunya Ràdio en directe, el Barça i el València. Saludem un altre dels nostres enviats especials, Oriol Rodríguez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
El Barça i el València s'han trobat aquesta temporada 4 vegades i en totes 4 la victòria ha estat blaugrana.
Sí, la darrera, la més recent, tot just fa uns dies a València, a la Fonteta, amb victòria del Barça 76-77, un Barça que va arribar a perdre de fins a 16 punts al tercer quart, però una cistella de Mirotić quan només faltaven 3 segons i va acabar donant aquesta victòria. A partir d'aquí també victòria a l'Eurolliga al Palau 83-77, victòria a la Supercopa 71-65 i victòria a la Lliga 97-94, per tant sempre amb marcadors molt igualats i sempre però la victòria ha caigut del cantó blaugrana, com també va caure per exemple als quarts de final de la Copa la temporada passada. Aleshores es va jugar a Madrid amb victòria del Barça també de 6 punts. El tècnic del València és un extècnic de Manresa, per exemple, el català Jaume Ponsarnau parla d'aquest balanç contra el Barça.
Però està clar que ha habido momentos que hemos perdido que perdimos la consistència en nuestro juego de ataque, sobre todo, y a partir de aquí es donde ellos encontraron pues la forma de acabar ganando partidos que incluso alguno lo tenían muy, muy, muy difícil.
El Barça contra el València sempre ha tingut molts problemes amb el rebot i la nota, per exemple, més clara és que tot just fa uns dies a la Fonteta el València ja li havia capturat al Barça 10 rebots ofensius tot just al final dels dos primers quarts. Tomic, el capità del Barça, també protagonista de la Copa la temporada passada amb aquella cistella a l'instant replay que li va donar el títol al Barça, és conscient que avui cal assegurar el rebot per tenir opcions de passar semifinals.
Sí, tuvimos muchos problemas con rebote, sobre todo con rebote, y hay que mejorar este aspecto de juego, ¿no? Pero también hay que jugar bien, porque sin un juego completo no se puede ganar un rival tan fuerte como Valencia. Pero sí, en el último partido hemos sufrido mucho en rebote y hay que mejorar esto.
Doncs avui, Barça-València, a partir de les 7, el primer partit dels quarts de final. A continuació, des de 9:45, l'altre partit de quarts d'avui, Madrid-Bilbao. Demà juguen els altres dos partits de quarts de final, Tenerife-Andorra i Unicaja-Saragossa, el partit del Barça, i també esperem la semifinal de dissabte i la final de diumenge en directe per Catalunya Ràdio amb l'Oriol, l'Ernest, la Carme Lloberes i companyia. Oriol, Ernest, bona tarda.
Que vagi bé.
Adéu.
I en futbol, avui hem sentit per primera vegada l'exentrenador del Barça, Ernesto Valverde, que ha parlat en un congrés de futbol que s'ha fet a Bilbao. S'està fent, de fet, a Bilbao. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha estat aquesta primera aparició pública de Valverde?
Doncs amb una imatge molt renovada. S'ha deixat barba a Ernesto Valverde, l'hem vist molt tranquil, molt somrient. Valverde ha reconegut que li ha costat tornar a veure partits de futbol i que el primer que ha vist és el partit de Copa entre l'Atlètic Club i el Barça.
Yo creo que a todos los entrenadores siempre les cuesta ver, ponerse otra vez a ver a los equipos en los que has estado. Y generalmente lo que tratas de mantener siempre o tratas de generar un poco de distancia, con, ya te lo comentaba antes, con respecto a eso. Pero bueno, el partido que vi el otro día en el de Copa, vamos, parecía calcado al que jugamos de Liga aquí, ¿no? Un partido en el que el Barça es dominador en cierta medida, el Atleti el primer tiempo estuvo bien, Liga también fue igual y a última hora pues... Cambiaron los nombres, Adurín nos hizo un golazo en el primer partido de Liga y otro día Iñaki marcó.
Un Valverde que també ha parlat de la seva visió sobre la possessió i l'estil de joc. Per ell, el futbol el marca en les ocasions.
Cada entrenador piensa, tiene que intentar, dentro de lo que él, tal y como él entiende el futbol, desde luego ser dominador del partido. Ser dominador del partido no es tener el 80% de posesión, ser dominador del partido es tener ocasiones de gol. Y que no te las generen, evidentemente, ¿no? Entonces lo que se trata es siempre de llegar al contrario, de hacerle daño y saber que eso al contrario le va a hacer que se vaya, desde el punto de vista anímico, cayendo.
Doncs les reflexions d'Ernesto Valverde. És la primera vegada que li sentim la veu un cop va deixar la banqueta del Barça. Però Anaïs, el Barça, a banda d'això, avui ha fet un pas més per poder fitxar un nou aquest mercat.
Doncs sí, el Barça ja ha enviat l'informe mèdic de Dembélé a la Lliga per demanar permís per fitxar. Recordem que el comunicat indicava que Dembélé estarà 6 mesos de baixa. Ara la Lliga té 72 hores per respondre. En cas de resposta afirmativa, el Barça tindrà 15 dies per fitxar. L'entrenament d'avui, Umtiti ja s'ha entrenat amb el grup. Recordem que l'Englet està sancionat i per segon dia consecutiu també han completat la sessió amb el grup Neto Morara i Gerard Piqué, mentre que Semedo ha fet treball específic. S'està recuperant d'un amigdalitis. No hi ha imatge avui de l'entrenament perquè l'equip ha aprovat les samarretes de la temporada que ve. Tornen les franges verticals. Demà l'equip torna a entrenar a partir de les 11. Després escoltarem a Ernesto Quique Setién per seguir preparant el partit de dissabte a les 4 Camp Nou Barça-Getafe.
I avui amb un protagonista especial a la sala de premsa del conjunt madrileny, el pròxim rival del Barça, el Getafe, Marc Cucurella, que tornarà dissabte a la que va ser durant molts anys casa seva.
I que s'ha mostrat molt il·lusionat amb el seu retorn al Camp Nou. Diu Cucurella que està molt feliç a Getafe, que se sent molt valorat i que està aprenent moltíssim de Bordalàs. També li han preguntat per com veu l'aposta que està fent el Barça per la Masia després de la marxa de Carles Pérez, traspassat a la Roma, i Carles Alanya ha cedit al Betis.
A lo mejor no se están dando las oportunidades que se merece, pero bueno, en parte pues me sabe mal porque yo que he estado ahí pues esperaba pues que se diesen más oportunidades o que se confiase un poco más quizás en la cantera, pero bueno, luego mirando desde el otro punto de vista, se ve que en el fútbol lo importante es ganar, lo importante son los resultados y entiendo pues que a nivel de eso pues cueste más, pese más el ganar que el tener paciencia para que un jugador pues se afiance.
I parlant de fitxatges, Cucurella ha parlat de com veuria una possible arribada d'Àngel Rodríguez al conjunt blaugrana.
Bueno, està clar, al final quan un jugador pues, el vol al Barça o pot jugar allà al Barça, pues, és una il·lusió enorme, al final és dels millors clubs del món i bueno, jo crec que si al final es fa l'operació pues, estarà molt content i bueno, jo ja li he dit que si necessita algo que jo li podré ajudar el que vulgui, jo he estat molts anys allà, així que estigui tranquil i que si al final s'ha de fer, pues, que allà tindrà un amic per el que vulgui.
Cucurella també ha dit que el Getafe arriba en un bon moment al Camp Nou. El conjunt de Bordalàs ha sumat 4 victòries consecutives a la Lliga i és tercer amb 42 punts.
Doncs el mateix escenari on ha parlat avui Valverde, l'estadi de Sant Mamés, l'Atlètic Club de Bilbao va guanyar ahir l'anada de les semifinals de la Copa del Rei contra el Granada per 1-0. Avui es juga la segona semifinal entre la Reial Societat i el Mirandés. Veurem si els bascos, la Reial Societat, també aconsegueix una victòria i d'aquesta manera apropar una mica més una hipotètica final basca a la Copa del Rei. I l'Espanyol, mentrestant, prepara amb optimisme el desplaçament de diumenge al camp del Sevilla, tot i que és dels estadis on més li ha costat sumar-hi punts. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Ara venen dos desplaçaments complicats consecutius, però al vestidor s'agafen a l'estat anímic de l'equip i a la bona dinàmica de resultats i no gens a les estadístiques històriques.
Sí, és allò de les estadístiques estan per trencar-les, no? Doncs això, l'Espanyol ha visitat en 18 ocasions el Pizjuán a la Lliga al llarg del segle XXI. Només ha estat capaç de guanyar-hi dos cops. Ha empatat 4 vegades i, en canvi, hi ha perdut 12 partits. L'última victòria per ICA a Sevilla és del 15 de gener del 2011, fa 9 anys, amb dos gols de Callejón. Curiosament, va ser aquella temporada, la 2010-2011, quan un jove de 21 anys debutava amb el Sevilla, Bernardo Espinosa, que ara és indiscutible a l'eix de la defensa blanquiblava. Doncs bé, avui Bernardo ha explicat que veu una oportunitat d'or per sumar punts a l'Espanyol en els pròxims partits.
Tenemos una semana que nos ilusiona mucho porque consideramos que es una oportunidad de oro para encarrilar dos victorias seguidas, lo cual no hemos hecho hasta el momento y tenemos en bandeja una posibilidad de seguir creciendo desde la victoria, desde seguir sumando puntos y desde seguir la evolución positiva que creo que estamos teniendo.
La realitat és que, tot i ser un partit que jugaran al CUE contra el cinquè classificat, l'Espanyol hi arriba millor. El Sevilla només ha sumat 5 punts dels 15 disputats en aquest inici d'any, ha guanyat només un partit dels últims 5. I, en canvi, l'Espanyol ha aconseguit 8 punts en aquests 5 partits de Lliga d'aquest any 2020.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Doncs l'Espanyol jugarà diumenge, el Barça ho farà dissabte i el Girona obrirà demà mateix la jornada de segona divisió. Un Girona que visita un equip, el Deportivo de la Corunya, que té 8 punts menys, però que, si féssim una classificació d'aquest any 2020, seria el líder de segona. I és que el Depor ha aconseguit 7 victòries consecutives i el Girona aspira a encadenar per primera vegada aquesta temporada el seu tercer partit guanyat. El Depor Girona obrirà demà, com dèiem, la jornada de segona i, per tant, l'equip de Pep Lluís Martí té l'opció de posar pressió als rivals directes en cas de guanyar el camp de l'equip més en forma de la categoria.
Principalment sencer i sabrem manejar totes aquestes emocions i aquestes confiances que nosaltres fiquem en el que és un excés de confiança que potser ens pot fer mal. Jo crec que dos equips arriben, com tu dius, un bon moment, tots dos sabem quines són les nostres armes per jugar, ens trobem amb un equip que ens posarà i no ens deixarà pràcticament espais, molt junts, amb una línia de 5 i 4 per davant, amb un equip replegat que no ens deixarà tenir molt d'espais, però nosaltres hem de ser pacients i jo crec que amb aquesta paciència és bon, nosaltres hem de tenir el partit.
L'equip, el Girona, marxa aquesta tarda cap a Galícia amb dos canvis a la llista de convocar respecte a la de la setmana passada. Mojica i Josabet entren per Gumbau, que està sancionat, i Diamanca. Els 18 convocats encara faran demà al matí un últim entrenament a la ciutat esportiva del Deportivo de la Corunya. I encara un apunt més de futbol, perquè avui a Itàlia totes les mirades estaran posades en un partit de semifinals de la Copa Itàlia. El juguen la Juventus i el Milan. Però més enllà de la rivalitat històrica entre aquests dos equips, l'atenció a Itàlia estarà molt centrada en el duel entre Zlatan Ibrahimovic i Cristiano Ronaldo. Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Sí, un duel molt interessant que a més enfrontarà dos dels futbolistes amb les personalitats més marcades del futbol. Ibrahimovic i Cristiano Ronaldo es veuran les cares en el partit d'anada de la Copa Italiana, que es jugarà a San Siro a partir de 8:45 del vespre. Recordem que Ibrahimovic, amb 38 anys, ha arribat al Milan en aquest mercat d'hivern procedent de Los Angeles Galaxy dels Estats Units. Un duel que també vindrà marcat per les declaracions polèmiques que ha fet en més d'una ocasió Ibrahimovic contra Cristiano. Sense anar més lluny, just abans de tornar al Milan, el suec va dir en una entrevista que el Ronaldo de veritat era el brasiler, Ronaldo Nazario. De fet, temps enrere, també va criticar el fitxatge del portuguès per la Juventus, afirmant que per ell no és un repte jugar amb un equip que habitualment guanya la Lliga Italiana. Però polèmiques a part, el partit d'avui per la Juventus no serà gens fàcil, tal com assegura el seu entrenador Maurizio Sarri.
Milan mi sembra que negli ultimi tempi...
El Milan ha millorat molt tant en rendiment com en resultats. I ve d'un derbi que va perdre, tot i el bon joc que va fer en molts moments.
Mira, quindi la partita sarà estremamente...
El partit serà complicat, jugarem en un estadi ple i sabem que jugar una semifinal de Copa Itàlia contra la Juve és estimulant per qualsevol.
És sempre estimulant per tutti.
Per cert, també ahir es va jugar la primera semifinal de la Copa Italiana entre l'Inter de Milà i el Nàpols, el rival del Barça als vuitens de la Champions. Un gol de Fabián Ruiz li va donar la victòria per la mínima al conjunt napolità, que la Lliga no està fent un bon paper, però la Copa s'està mostrant molt més entonat.
I una última cosa de la crònica esportiva, perquè una de les grans proves del calendari d'atletisme la tenim a Barcelona. L'eDreams mitja marató de Barcelona arriba aquest diumenge amb novetats i, a més, amb possible rècord. Eudald Clascà, bona tarda.
Bona tarda, Òscar. Sí, la 30a edició de l'eDreams mitja marató de Barcelona és una cursa molt especial, i no només pel número que compleix. Enguany s'han tancat les inscripcions amb 23.000 atletes, el millor registre des dels seus inicis. Els rècords estan molt presents en aquesta edició. Poques mitges maratons en el món poden presentar unes xifres com la de Barcelona. Un 32% de participació són dones. També es pot comptar amb aproximadament 200 atletes d'èlit. Roza Dereje, guanyadora de l'edició passada, arriba com a gran favorita i disposa a batre el rècord de la keniana Florence Kiplagat, que és d'una hora, 5 minuts i 12 segons. Així explica Dereje el seu bon moment de forma.
Estic entrenant molt bé, estic més segura de mi mateixa. Crec que arribo en bona forma. Intentarem fer la millor marca possible. I veurem què passa diumenge.
Pel que fa a la cursa masculina, Stephen Kissa és el màxim favorit, tot i ser el seu debut en la mitja marató. Altres aspirants són Abrar Osman, Víctor Chumo o Moses Coe.
Catalunya migdia.